Avui ens retrobem amb les recomanacions literàries de l'Anna Ruiz Mestres en aquesta secció mensual de les Espurnes Literàries. Anna, bon dia, ben tornada.
Hola, molt bon dia.
Avui juguem a casa en tots els sentits, eh?
Avui sí.
Explica'ns, quin llibre proposes?
Avui proposo que parlem de l'Anell, del Jordi Llavina, que acaba de sortir i que és un llibre que va escriure una mica en paral·lel amb el llibre anterior, amb el que va guanyar el Premi Marià Manent, que és El Magraner. I, per tant, serà un dia especial i bonic. I també ens acompanyaran el Pau Esteve, que ha fet les il·lustracions, que és, ha estudiat fotografia i que és exalumne del Jordi, i va d'exalumnes, això, avui. Hi ha el Marc Galofré, que és llicenciat en filosofia, que ha fet el pròleg i que és exalumne de la Inter i que és molt bon amic del Jordi i que, doncs, tots som una mica exalumnes d'exalumnes.
I el Jordi Llavina és exalumne teu, no?
Ah, exacte, sí.
Jordi, bon dia.
Bon dia. Sí, sí, sóc exalumne de l'Anna i l'Anna és una de les responsables també que tinguem el cuquet de la literatura dins, no? Sens dubte.
Comencem amb el Marc, què et sembla?
Em sembla molt bé. Doncs, Marc, som-hi.
Saludem-lo. Bon dia, Marc Galofré.
Bon dia a tots, Anna, Jordi.
Bon dia, Marc.
Molt benvingut, Marc. Marc, t'haig de felicitar perquè el pròleg va ser per mi brillant, impactant, guiador i molt lúcid. Com es nota, els filòsofs? Tinc una debilitat pels filòsofs i per això em vaig casar amb un filòsof, però realment feu les coses molt ben fetes. Deixa'm que et faci un parell de preguntes, que sé que has de marxar ràpid. Mira, una, en el pròleg diu, si ho he entès bé, que l'Anell és una mica l'escalf, la confiança, l'empara, no? I quan parlem després de la passió amorosa, parles de que aquest anell és una mica un cercle sense centre. Aquestes dues idees s'exclouen, creus, en l'Anell del Jordi, o tenim alguna possibilitat d'ajuntar-les, de recuperar-les?
I diguem que, bé, primer de tot, el que m'agradaria dir és que amb el Jordi, efectivament, som molt amics i tinc el privilegi de seguir molt de prop la construcció de la seva obra. I tenim aquesta perspectiva diferent, i amb ell és des del punt de vista de la literatura, i així jo doncs vaig complementant amb el meu diàleg de la filosofia, no? Des de la filosofia. Uh-huh. I sí, efectivament, jo amb això, des de la filosofia, doncs, he vist que en l'Anell hi ha aquesta doble vertent, diguem-ne, no? Que per un cantó hi ha aquest anell que abraça, que dona sentit, que dona tranquil·litat, que dona pau, que dona estabilitat, però per l'altre cantó, i sobretot quan llegim els poemes, els poemes que llavors és aquells moments de més intimitat i de més potència literària, ens trobem amb una certa visió dels acabaments terrorífics moltes vegades, dels amors...
I dels desamors.
Dels amors infeliços, efectivament. Però, clar, aquí l'important és el context, no? Que es veu des del context, des de l'amistat, de l'acolliment, del sentit. No? I llavors és aquest doble diàleg que fa que el Jordi, tot i mantenir el to dels seus poemes habituals, del seu to habitual, sembla que ens anem acostant cap una mena d'estabilitat, cap un començament, no? Jo sempre dic amb el Jordi, que és el poeta dels acabaments, però sembla que ja en l'Anell i en Armida, per exemple, vagi acostant-se cap al començament. Joana, si t'atreveixes, després li podries preguntar si té previst algun poema que parli dels començaments.
Molt bé. I com que ja ho sent, ja el deixarem començar perquè contesti així. I una pregunta ràpida. En el pròleg parles de Lucreci i Suposo que et refereixes a Rerum Natura, que en aquí ell fa més una defensa de l'amistat que no de l'amor, no? Sembla que ens hem d'agafar l'amistat com a sentiment més important. I en canvi tu i ell sou tan amics, tu creus que respires com Lucreci o no?
Sí, jo crec que el Jordi en aquest poema, justament, és el tema del context que havia parlat abans, que si bé ens dona una visió de l'amor força negativa, s'empara en l'amistat, en el sentiment amistós, que és més ampli en aquest que és el que dona el to, el que dona el to narratiu del poema, per acabar en aquesta visió certament positiva, no? Optimista. I bé, el tema de Lucreci és aquest tema que des de port, de terra ferma, ell contempla un naufragi. I llavors és la visió aquesta del naufragi, podríem dir, de l'amor que naufraga, però ell està en la terra ferma de l'amistat, que li dona un to doncs, positiu i estable.
Molt bé, Marc. Moltes gràcies. He estat molt contenta de tornar-te a sentir i tinc moltes ganes de veure'ns ben aviat. I gràcies per ser-hi.
Un privilegi amb vosaltres i molt de gust.
Marc, quedava per respondre aquesta pregunta que has deixat en l'aire. Jo crec que sí, que ara estic en un moment en què probablement escrigui sobre els inicis, sobre els començaments. Sí, sí, però per fer-ho he hagut de fer tots aquests acabaments, sí, com molt bé indiques tu.
Moltes gràcies, Marc. Un plaer que ens hagis acompanyat aquesta estoneta. A reveure.
A reveure, plaer és meu.
I ara seguim amb l'autor de les fotografies que il·lustren l'anell, el Pau Esteve. Bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal?
Hola, bon dia, en Pau. Molt agraïda que estiguis aquí. Volem fer un parell de preguntes, o almenys una pregunta una mica llarga, sobre les il·lustracions que has fet, no? Perquè, per explicar una mica, per qui no les ha vist, no? Fas una... no sé, dèiem... potser són una mica inquietants, i no voldria que això sonés despectiu, eh?
No.
Llavors, n'hi ha una que hi ha un rellotge amb una esfera en blanc, sense minutera, sense números, no sé si ho he vist bé, una taca de sang a la mà, i una altra que potser a mi em tranquil·litzava més, em donava com més idea de profunditat, que era un ull de bou en el mar, no?
Sí, correcte.
I jo et pregunto, bueno, per què aquestes dues imatges, que són potents, Pau, però també impressionen una mica.
Gràcies. Bueno, que siguin potents m'ho prenc així com més aviat una cosa bona. Però, bueno, bàsicament va ser... el Jordi em va passar el poema abans de que sortís i em va explicar que tenia aquesta idea. I més o menys vaig anar apuntant idees a mesura que vaig anar llegint. I un dia, parlant amb ell, vam decidir per un parell o tres i les vaig fer. I alguna variació de cada una i tal. I al final vam acabar triant la de l'ull de bou amb el mar de fons per la coberta, que és, bueno, és una imatge que m'abocava un dels poemes que hi ha entremig del poema.
De les moltes finestres que surten.
Sí,
molt bé. I l'altra, que és més simbòlica...
Sí, l'altre és una idea així una mica més bergmaniana de l'estètica aquesta inquietant, una mica surrealista de... Bueno, hi ha un, de fet, ho explica, em sembla que és a les pàgines entremig, més o menys a la meitat del poema, que és un malson que té la interlocutora, la persona amb qui està parlant el Jordi en aquell moment, i és com la il·lustració que em venia al cap a mi sobre aquell malson.
A partir del parlar de l'amiga, no?
Exacte, d'aquell malson amb la taca de tinta i que li sortien formigues i és la manera més... No sé, el rellotge sense maneta és una cosa que inquieta bastant en general i el fet de poder-ho incluir una mica allà a la foto doncs, va ser idea dels dos.
Doncs molt bé, Pau, són molt, molt... quedem impactants, però per mi també molt belles, eh?
Moltes gràcies.
I una pregunta ràpida. Què tal? Tu has tingut el Jordi de professor, no?
Home,
jo l'he tingut d'alumne. Escolta'm, et va marcar el Jordi d'alguna manera?
No, 100%, 100%.
Què has de dir, no? Què has de dir?
Que et sent, eh?
Ai, Jordi, mira.
Què has de dir, no?
No, de veritat, de veritat. Sempre ho parlo amb els meus pares, de fet, I sí, no ho dic perquè m'estic escoltant el Jordi, però això és...
Molt bé, doncs...
El Pau era també un alumne molt, amb molts interessos, i això és molt agraït de cara als professors, i naturalment, doncs... Per mi va ser un goig, que digués que sí, que volia col·laborar amb aquest llibre i fer-ne la imatge de la coberta, i després, en principi, havia de ser en una sola imatge, però com que ens agradaven tant, a mi m'agradava com a autor, m'agradava tant també l'altre, vaig voler que s'inclogués en el que s'anomena la tripa del llibre, que és l'interior, no? I crec que queda molt bé.
Doncs, Pau, moltes gràcies. No sé si ens retrobem algun moment i parlem de l'anell, els tres que heu fet tot el llibre en pes, d'acord?
Perfecte, molt bé.
Vinga, una abraçada.
Sí, a reveure, Pau. Adéu-siau.
Adéu, Pau.
Molt bé, no sé si presentar el Jordi, perquè el Jordi el coneix quasi bé tothom, com diu la Sílvia, avui juguem a casa, però per qui no el conegui, perquè aquestes coses no saps mai s'escampen, doncs el Jordi és poeta, escriptor, periodista, crític literari i, per descomptat, professor de llengua i literatura del Milà i Fontanals. I la seva tasca literària l'avalen doncs, molts premis. Ja he parlat del Marià Manent, però també el de la crítica de Serra d'Or, les Tallers, la Lletra d'Or i molts d'altres. No som aquí per parlar de premis. Parlem de l'anell, no? Mira, Jordi, estava més acostumada amb les lectures anteriors, una mica, doncs, aquest poema més poema riu, que tu anaves introduint diferents coses, etc. I aquesta vegada fas un poema que també té una tirada de versos, però que de tant en tant col·laboren a fer més ric el poema, doncs una sèrie de cançons, de balades, però amb un registre d'estrofes que a mi m'ha impactat, no? Hi ha sonets, hi ha haikus, hi ha quartetes molt properes a la literatura popular, amb heptasíl·labs, després hi ha cobles, les cobles trobadoresques, i m'ha marcat aquell poema que té un toc de cançó de gesta, no? Què ha passat aquí? Per què hem fet aquest canvi?
No, és el canvi, efectivament. El poema és un relat, i és un relat sobre un fet real que es va esdevenir l'any 18, el novembre del 18, una amiga meva, molt amiga i jo, vam anar a París perquè en aquell moment estudiava la meva filla, i li vam fer una visita. I aquells dos o tres dies a París vam, l'Anna i jo, la meva amiga, vam parlar molt, i ja ho fem habitualment, però vam parlar molt. I aleshores això va suggerir una idea. Ella em va ensenyar un anell senzill que m'explicava bé. Aquest anell, quan explico el conte a la meva filla, en aquell moment la filla era més petita que no és ara, ara em sembla que té 15 anys, la meva filla vol aquest anell. I aleshores la idea aquesta de la protecció de l'anell em va suggerir el començament del relat, i el relat és el poema. El que passa que, com molt bé dius, hi ha una sèrie de... Jo en dic cançons, però hi ha haikus, hi ha sonets, hi ha tercets, hi ha molt d'estrofisme. Són 10 peces independents que aquestes reflexionen monotemàticament sobre la qüestió de la circularitat. I aleshores em va agradar, diguem-ne, aquesta mena de contrast, no?, entre la història, que és una història gairebé novel·lesca, és una, com una novel·la moral en la qual apareixen molts temes, hi apareix l'amor, hi apareix l'oblit, hi apareix el temps, hi apareix el que acostuma a aparèixer sempre en els meus poemes, i de l'altra, doncs, hi ha aquestes cançons que potser tenen un to més líric, que de vegades doncs, incideixen en aspectes una mica tangencials, que no hi acostumen a incidir els meus poemes. I aquesta era la raó, però en realitat totes aquestes cançons sí, tenen forma circular, hi ha un celebret, una boca caçant papallones, hi ha un pou, hi ha l'anell, hi ha una muralla, hi ha tot un seguit de coses que són...
Sempre al cercle.
Sí.
I el magraner, jo ja vaig sentir que era més simbòlic, no? En canvi, l'anell potser se m'ha fet menys simbòlic. Aquestes dues obres estan pensades en la pandèmia o...?
No, són abans.
En absolut.
Són abans, són molt abans, perquè són escrites el 18-19, diria jo. El 19, jo crec que és ara fa dos anys, el 19, i es van escriure paral·lelament. De fet, primer vaig escriure l'Anell i després es va anar imposant el Magraner, però són companys d'escola, companys d'aula, no? Però són anteriors al
Panell. Tot, no? Sí, no, per tant, era ja una voluntat de canvi? Una...
No sé com va. No, és a dir, un va escrivint i va fent una via i la meva... amb els anys he anat veient que era més la poètica més que no pas la narrativa. El que passa que tinc també una, diguem-ne, una pulsió narrativa i suposo que és per això que faig poemes narratius o més o menys narratius, en els quals hi ha una història que
lliga.
Que lliga i que vertebra tot el relat, no? Per tant, però era anterior a la pandèmia, sí.
Molt bé. I, clar, una cosa així, de coses que he notat també de canvis. Aquesta vegada el background és la Gran Ville de París, no? Que el primer que em crida l'atenció és que ara a París, a la gent jove, no sé els teus alumnes, però ja no els motiva. Ells, si volen anar, aniran a Nova York, a Berlín. Sembla que va ser un referent per la gent de la meva edat, potser de la teva, no? Però aquest fons de la ciutat... París perquè hi havia la teva filla o París perquè va néixer la història?
En aquest cas, el leitmotiv era París perquè hi havia la meva filla, però París és una ciutat que jo he estat diverses vegades, lògicament, i que efectivament per mi és una ciutat absolutament referencial, no? en molts aspectes. I he viscut, no sé, les 5 o 6 vegades que hi he estat, sempre hi he viscut alguna història important, no? Sí que en aquest cas el motiu que va originar el poema era, sí, era una visita per... el motiu era una visita a la meva filla, no? El que passa que després, doncs, lògicament, en el poema hi surten moltes altres coses, no? Però per mi París continua sent
un referent.
Un referent. Hi vaig estar quan feia tot allò de l'any Vignoli, el 1914, i vaig fer una conferència al Centre d'Estudis Catalans sobre Vignoli i també van ser, no sé si 3 o 4 dies molt agradables, no? I molt plens de...
I molt viscuts.
Sí, esclar, és que és una ciutat que no s'acaba
sí,
mai.
Sí, jo sóc de París i, per tant, per mi m'encanta. Una altra cosa d'aquest llibre, mira, el Marc Galofré, no?, parla molt de la simbologia de l'anell, de l'esfera, bueno, tots els referents filosòfics, no? Però, esclar, és que és un referent literari de primera línia, no? El cantar dels Nibelungs, jo què sé, mil peces de literatura. I de cop, en la història, apareixen, o sigui, com... dues arracades, que són dos eriçons, que em va fer moltíssima gràcia perquè ja havia oblidat aquest disseny tan tradicional que les nenes les devien néixer i ja els hi posaven aquelles d'això. I, clar, les arracades també són un referent important a tota la cultura, no? I, clar, també són rodones, eh? I llavors... Què ha passat, Jordi, aquí? Els joiells passen a tenir un protagonisme? O...
No està ben vist. Això no... Jo no hi havia reparat, en això no hi havia fet esment. Sí que n'hi havia fet, naturalment, perquè ho he escrit. Però això és un somni real, o un malson real, que em va explicar justament la interlocutora, que deia en Pau, d'aquest poema, que és l'Anna, l'Anna sí. Relats. És un somni o un malson, i l'Anna va tenir una, diguem-ne, una relació que no va anar bé, i fruit d'aquella relació després hi ha hagut una sèrie de ròssecs o d'herències, una de les quals és aquest malson, no? Em va explicar aquest malson, i jo vaig pensar, efectivament, que tenia, semblava una pel·lícula de Berman, no? Que quan més esqueixades són i quan més violència hi ha, i tot això. I els joiells o aquestes arregades són exactament tal com eren, quan me les va descriure ella.
Eren eriçons, eh?
Eriçons, i un arponet. I un arponet, diguem-ne, hi ha les dues peces, la pròpiament l'arracada, el cos de l'arracada, i el que seria el gafet, o no sé com s'anarà a dir, que era com una mena d'arponet, no? Per tant, un eriçó...
Que punxa, eh?
Punxa molt, sí. Lògicament, sí. No, és també rodó, lògicament, i hi ha una sèrie d'elements, això, l'oval, em sembla que en dic florit de punxes, no? Hi ha una sèrie d'elements que conviden més aviat al neguit o al desfici.
I tanquem una mica amb el Pau. Parles de les finestres, no? Jo quan ho llegia em va venir al cap el Larkin i el High Windows, però no sé, hi ha un moment que parles de finestres d'ull de bou i un altre moment de finestres quadrades i després vindrà aquell poema de la querella entre la finestra quadrada i l'ull de bou. Però, clar, la finestra també és una manera de que un voyeur vegi París o vegi els flaneurs que es passegen. Aquest protagonisme de les finestres...
Perquè, en el fons, la literatura sempre és mirar. És mirar i tractar d'entendre. Mirar d'entendre una situació, no? I, per exemple, això, la part aquesta del relat en la qual, presumptament, els dos passejants, amics, parlen de finestres, això no es va produir, això no hi va ser en aquells tres dies a París, no hi va ser. Hi va haver moltes altres coses de les quals no dono compte, no?, en el poema. Però aquella no, el que passa que em anava bé perquè una figura rodona o circular, molt, per mi molt, molt suggeridora, és la de l'ull de bou. A més, l'ull de bou dels submarins que submergeixen i que apregonen la tenebra del mar, no?, o de l'aigua. I aleshores m'ho vaig fer venir bé, perquè lògicament a París hi ha molts tipus d'edificis, hi ha molts tipus de finestres, hi ha
moltes... De la Chambre de Bonne...
Sí, esclar, no? Tot això, vull dir, les mansardes, aquest tipus de finestra petita, i anava bé el contrast aquest, no? I crec que donava una profunditat o una dimensió diferent al poema. Aquest poema jo me l'estimo molt, el poema de la querella entre la finestra quadrada i l'ull de bou.
Doncs gràcies, Jordi. Acabem amb dos versos teus. Finestres, vull que vull veure la vida, que esclata nova arreu com ho fa el maig. Jo diria com ho fa el març, que just fa pocs dies que hem encetat la primavera.
Sí, senyora, sí, en som conscients. Gràcies, Anna.
Jordi Llavina i Anna Ruiz Mestres, moltes gràcies, un plaer escoltar-vos. Fins aviat.
Fins aviat.
Adéu.
Adéu.